Salutacions, benvingudes i benvinguts un cop més, com cada dimecres, al debat de Ràdio Castellà, en aquest cas en el format, diguem-ne, especial que tenim sempre a final de mes, un cop coincideix el dimarts amb el ple ordinari, doncs l'endemà convidem representants dels grups municipals per repassar aquells aspectes del ple i també de l'actualitat local més rellevants. En aquest cas, avui hi ha l'absència del regidor de Ciutadans, però gairebé tenim un ple. Marga Uncins de la CUP, benvinguda, Marga.
Hola, gràcies.
La benvingut, no?
La benvingut.
Què tal, Dolors Ruiz, Esquerra Republicana?
Hola, bona tarda.
Bueno, cap de llista i cap de llista. Això, sí. Tenim dues caps de llista avui. Sí. Pau Castellví, que fa baixada, no?
Exacte, ja eres el cap de llista, no?
Junts per Castellà.
Però, tanmateix, gràcies per convidar-me.
I el portaveu de Som de Castellà PSC, benvingut, Joan Creus.
Cap de llista, Joan? No, tampoc, et sorprens, tampoc. No?
No, segurament a la llista, segurament a la llista.
Sí, home, sí. Això puc donar la primícia que sí. Això.
Molt bé, doncs encetem alguns temes del ple d'ahir, perquè realment doncs, sí que veníem potser d'uns mesos a principis d'any una miqueta potser més fluixos de temes, però ahir vam tenir, per exemple, doncs, el tema de la liquidació del pressupost, que acostuma doncs, a ser força important, perquè després es deriven doncs, aquests romanents que des de la pandèmia doncs s'estan activant en forma d'inversions, tot i que doncs, això sí que és veritat que eren com dues realitats. Bueno, li donem la paraula al Joan ràpidament, més que res perquè, i després la Dolors, perquè senties a la Yolanda i senties al Rafa d'Esquerra, la Yolanda del govern, i dius, ben bé, ostres, doncs sí que estem acomplint els percentatges de despesa, els ingressos per sobre del 100%, la despesa arribant al 90 i tants, però després veies les inversions, que aquí sí, que si projectes que estan dintre de l'any natural o no, que si 30% d'execució, que si 60%, al final 6 milions, segons el Rafa, pràcticament 5 han quedat al calaix. Bueno, és difícil bueno, tenim bona salut financera, això està claríssim, però al final és que potser amb aquests diners ara mateix no podem gastar-los amb la velocitat que el poble necessitaria.
No, segurament, i això és una qüestió que es va plantejar en el debat d'ahir, doncs hi ha aquests dos pols, no? Per una banda, no? La disponibilitat que tenim d'aquesta dinàmica dels darrers anys, diguéssim, que si el 2012 vam entrar en un pla d'ajust per una situació d'endeutament que anava al voltant del 92% del pressupost municipal, i ara ens trobem que no arribem ni al 20%, diguéssim que aquesta és la bona notícia i la que és millorable, i evidentment doncs, va fer bé l'oposició de posar-ho en relleu, és que els procediments administratius, no, i les inversions no han anat al ritme del que estava previst. Per tant, diguéssim que és una qüestió que amb recursos i amb els diferents, vaja, i en els mesos que hi ha d'aquest exercici i a pressupostos que vindran, el pressupost del 2024, doncs també s'haurà de gastar. Hi han projectes que evidentment diguéssim, ha sigut una dinàmica del mandat des del 2020, no? que van quedar parats i que s'han reactivat ara el 2022 i el 2023, però que no, evidentment no s'arribarà a final de mandat amb aquesta despesa i amb aquesta inversió feta, però en som conscients. És evident que ens agradaria haver executat les inversions que estaven previstes i aquestes doncs, seguiran en aquest futur continu.
El Rafa una mica parlava que no hem de caure en l'autocomplaença, fins i tot deia símptomes d'un cert col·lapse gairebé administratiu. O sigui,
sí, això...
Estem en escac.
La veritat és que si et passeges per Castellà, si visites els equipaments esportius, si veus tot el que queda per reparar, les ombres que es demanen aquí i allà, patis d'escola, a les pistes d'atletisme, als carrers, a les places, hi ha molt per fer. Es destinen uns calés per poder incrementar arbrat, per poder millorar unes instal·lacions esportives. Tenim calés, tenim molts calés a disposició, i en canvi, en un any no s'han arreglat vestidors, no s'han reposat arbrat, no s'han netejat l'aspecte. I ara, a últim moment, comences a veure moviments, però perquè s'acosten les eleccions. Tant de bo, com diu un company meu, cada any hi haguessin eleccions, que voldria dir que cada any correríem a fer obres i a fer despesa. És una llàstima, hi ha molts milions a disposició i si un dia d'aquests diuen que del que és romanent ja no podem incorporar més al pressupost normal, doncs ens quedarà una cara d'aquella de haguéssim pogut fer i no ho vam ser capaços de tirar endavant.
Aquí sí que li podem donar la paraula al Pau i dir expoli fiscal, no?
Sí, bueno, jo, ja sabeu que cada liquidació de pressupostos...
És que ja us conec a tots, els 4 anys ja fa que s'avancin les intervencions.
No, però realment, mira, aquest punt no el tenia ni apuntat, perquè si tinc un paper ja em coneixeu, jo a la ràdio sempre vaig apuntant punts que vull dir i encara no l'havia ni apuntat, tot i que sí que és molt rellevant i el comentarem. Una mica atenent a la demanda que hi ha per part del Julià de que el comenti, no? Doncs, diguem-ne que el nostre enfocament en aquest sentit ha sigut sempre constructiu, perquè nosaltres entenem des de Junts que hi ha coses que es fan bé i s'ha de poder dir, hi ha coses que no ens agrada com es fan i també s'ha de poder dir, no? Per això el 2021 vam negociar amb l'equip de govern algunes d'aquestes més de 40 propostes que en aquell moment vam fer perquè estiguessin incloses en el pressupost, i vam arribar doncs, a 8 acords, diguem-ne, perquè es poguessin implementar. I el nostre, en aquest cas, el nostre enfocament, atenent aquest pressupost, era entendre què s'havia fet bé i què s'havia fet malament. Creiem que hi ha coses que s'han fet bé, és a dir, aprofitant no només el pressupost inicial, sinó que les modificacions pressupostàries s'ha invertit més en via pública i en places i manteniment que en molts anys anteriors. El tema és que molt sovint no es prioritza bé. Per tant, acabem fent carrers, acabem arreglant carrers, mantenint carrers que potser realment el seu manteniment no és absolutament prioritari, i en canvi hi ha carrers que estan, diguem-ne, ja esvorancs pel carrer, perillosos, les persones grans i moltes persones en situació de mobilitat reduïda doncs és perillós, no? I no s'estan prioritzant. És un exemple del que molt sovint passa. I per això nosaltres el que demanem és que els pressupostos sorgeixin d'una estratègia, que no anem tapant forats. Que és una mica la sensació que a vegades tenim. Creiem que cal fer aquesta feina estratègica, en alguns camps s'està fent, d'acord, i en altres no. Un dels camps en què s'està fent és en matèria el que és la piscina descoberta i sobretot una mica la proposta que nosaltres fèiem el 2019 de centralitzar equipaments esportius, o part dels equipaments esportius, a la zona del Pla de la Bruguera. Creiem que aquí l'equip de govern va agafar aquesta proposta que fèiem el 2019 d'ubicar-ho allà i creiem que s'està fent una feina interessant d'anar pensant un projecte que vagi molt més enllà d'una piscina descoberta que només es pot fer servir 3 mesos l'any, 4 mesos l'any, com a màxim. Per tant, hem de pensar molt més enllà, no? Per tant, el nostre rol, en aquest cas, parlant de liquidació de pressupost, que és quan analitzem la feina que s'ha fet amb els fets, és que hi ha coses per les quals podem estar bé, podem estar d'acord, hi ha coses que creiem que és millorable. Ja, atenent el Julià el que deia, no?, de l'espoli fiscal, sí que veiem risc en el fet de que constantment l'execució pressupostària sigui, especialment en matèria d'inversions, sigui baixa. És un patró que estem veient amb els anys, no és el primer any que ens passa, ni el segon ni el tercer. Anem observant com hi ha una execució més baixa de la que és desitjable en qualsevol ajuntament. I aquí el que veiem, el risc és que ara mateix hi ha la regla de la despesa suspesa, això ens permet poder un any per l'altre, perquè ens entenguin les persones que ens escolten, agafar els romanents, és a dir, els estalvis de l'Ajuntament i fer-los servir en un any successiu, el següent any es poden fer servir per diversos projectes, però normalment no es podria fer. Aquests diners que la gent ha pagat en forma d'impostos i taxes es quedarien a l'Ajuntament, no es podrien fer servir, i és més, hi ha el risc que engreixin encara més l'espoli fiscal que tenim a Catalunya, anant fins i tot a parar a Madrid, no? I aquest és una mica el risc que veiem, que hi ha un patró que es va repetint.
Sí, Marga, per tancar el tema aquest de la liquidació.
Sí, jo en tema de números i d'economia, la meva posició és més ideològica o política que no pas tècnica, perquè no sóc jo qui porto els temes de números a la CUP, però nosaltres el que veiem aquí... Ahir no vaig participar perquè, de fet, estàvem molt d'acord amb el que havia dit s'havia dit des d'Esquerra. El gran perill que veiem és que estem tenint uns diners que no estem aprofitant, que aquests diners potser podrien servir també per abaixar impostos que potser estem captant de manera excessiva, que no caldria, d'acord? I el que ens fa por és que és el que han dit, o sigui, que potser hauríem de, entre tots, trobar cap a on volem que vagi el poble, i aquest cap a on volem que vagi el poble no hi és. No hi és. Per nosaltres és la gran mancança que hi ha ara. No cap on volem que hi ha el poble. Perquè si tu saps quin és el teu objectiu, els recursos a on invertir, venen donats, però si no saps cap a on vols que vagi el poble, si no saps en què vols convertir el poble, en què vols, no saps en què vols gastar els diners. Llavors, per això et dic que és un tema més aviat ideològic. I veiem que falta aquest, què volem que sigui castellà. I aquest que volem que sigui castellà no hauria de ser prerrogativa del govern, sinó que hauria de ser una cosa més
participada,
més, participada, més pactada i més consensuada.
Però, de fet, les necessitats sí que es veuen.
Sí, 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 sí.
La llista
sí,
de coses a fer la tenim molt clara i la d'idees a proposar també les hem fet.
Sí, però aquesta llista i aquestes idees sense un objectiu...
Bueno, habitatge i medi ambient, va citar Esquerra, per exemple. Sí, sí. Habitatge i medi ambient.
Sí, habitatge, medi ambient, joventut, salut mental, mobilitat.
Mobilitat, correcte.
Perquè la mobilitat està fatal. O sigui, no és cert que Castellà sigui un municipi on la gent amb problemes de mobilitat pugui campar les seves.
No, i a més també tenim un debat de fons molt important en matèria de gestió de residus, també de neteja, que és que estem posant molts diners en neteja, però tanmateix salta a la vista molt sovint que no acaba, els carrers no hi ha una satisfacció general amb com de nets estan, no? I per tant aquí hi ha una reflexió important a fer tant a nivell de model de neteja com també a nivell de model de gestió de residus per fer que siguem un poble eficient, no? Simplement fer un afegit, no? M'agrada molt que avui la CUP també hagi parlat de justícia fiscal i del fet de la possibilitat de baixar impostos, perquè penso que és simptomàtic del fet que canta molt, que és molt evident. Nosaltres ho portem dient des de fa temps.
No és un baixar impostos, és aquí castellà. Si hi ha molts diners, sí, doncs potser podrien revertir en no tenir una fiscalitat tan alta.
Tan alta. No, estem d'acord, estem totalment d'acord. De fet, nosaltres ho portem avisant des de fa anys, que entenem que si el municipi, si l'Ajuntament no és capaç de gastar...
Un xec que... a final d'any a cada castellarenc.
Clar, no,
hi ha algun municipi que ha tornat diners,
sí, però jo no... Nosaltres no creiem en els xeques bebé.
Les fiscalitats que haurien de ser progressives i la de serveis socials que es podrien millorar.
Hi ha punts de millora interessants.
Recaptar els impostos està molt bé i traduir-los en cobrir necessitats.
Clar, sí.
Ajuda a les cures, serveis...
Vau posar sobre la taula, em sembla que Esquerra, el tema del... Bueno, va sortir perquè es va haver-hi la modificació on es parlaven d'aquests 5,2 milions que es destinaran a noves inversions dels vals de comerç. La finalitat d'aquests vals. Però una vegada que ja has donat aquest xec, com vas marxar enrere?
És
a dir, ja podeu caminar sols? No sé.
No, per mi aquest val, la primera vegada va estar bé, però repetir la segona era com no tenim més idees per activar el comerç, i ara una tercera és com, què estem fent? Estem pagant la meitat de la compra, però això no està activant el comerç a Castellà. I prova d'això és que els dissabtes a la tarda no hi ha botigues obertes.
Sí, aquí hem de parlar de mesures estructurals i mesures conjunturals, no? Un val de comerç, com poden ser altres iniciatives, en principi és una mesura conjuntural que obeeix a moments donats on l'economia, doncs, hi ha problemes a nivell, doncs, sobretot a nivell del comerç de proximitat, doncs, pot estar experimentant problemes i s'intenta ajudar a través d'una campanya, doncs, que la gent consumeixi més localment, no? I això està molt bé en un context de crisi, però el que hem de fer és prendre mesures estructurals que el que facin és ajudar el petit comerç, el comerç de proximitat, a funcionar de forma competitiva i a promoure realment aquests hàbits que necessitem que incloguin consumir el comerç local. Perquè som un municipi que tenim un risc molt important, que és que per la nostra morfologia, per la nostra mobilitat i connexió amb la resta de municipis i també per l'afluència de grans superfícies, de supermercats, diguem-ne així, a la nostra entrada del municipi, doncs tenim aquest risc, doncs, que molta gent acabi, del propi poble, acabi consumint el súper, quan en realitat, doncs, tenim veïnes i veïns que tenen petits comerços i que és molt important, doncs, que la gent hi pugui consumir. I per fer això fa falta que la mobilitat sigui òptima, és a dir, que sigui relativament fàcil venir a Castellà des dels diversos punts, també nuclis descentralitzats, poder aparcar, d'acord? Que és un problema que nosaltres sempre denunciem, que molt sovint ens estem... Volem saltar tan aviat a una mobilitat total i absolutament verda que ens oblidem que la gent encara fa servir el vehicle privat.
Bueno, però ahir, per exemple, el Rafa parlava de que s'estava veient que està caient la recaptació per l'impost de circulació.
Correcte, però la morfologia del municipi és la que és, tenim molts nuclis descentralitzats, gent que necessita accedir al municipi en vehicle privat.
És bàsic, que tenim. El cotxe és bàsic.
Clar, és bàsic.
Si surts del poble, sobretot.
I necessitem trobar aquest híbrid, aquest sistema híbrid, que permeti que la gent no li surti tan car i tan dificultós venir a consumir al centre del poble i altres llocs on hi ha comerços de proximitat.
Si vols fer una pincellada...
Sí, no.
Però aquí la gent s'ha de posar la samarreta. Hem de convèncer la gent que es posi la samarreta de castellà.
Correcte,
i vagi pel carrer Major, que, per exemple, ara és una alegria, no? És un petit poble, ara mateix, el carrer Major, i en part, bueno, en part no, en molt, és pel comerç.
No, és evident que la política d'aquest equip de govern ha sigut clarament a favor del comerç de proximitat, si no, la morfologia del centre no es podria entendre, no hi ha hagut mai abans la possibilitat d'anar caminant pel centre com s'està fent ara. S'ha consolidat claríssimament, no?, l'Illa del Centre com a nucli comercial del municipi, quan abans hi havia cotxes campant per la seva... El canvi morfològic cap a un eix comercial que ha suposat aquesta aposta de ja fa 12 anys i que ha anat creixent i que ha incorporat després el carrer Santa Perpètua i d'altres, i la taca d'oli s'està extenent, i que és zona de velocitat reduïda i que és zona pacificada, doncs creiem que ha sigut el que més ha impactat positivament al comerç, més que els vals, evidentment, que poden ser qüestionats o no. Però
el tema del dissabte a la tarda és la signatura que no aprovarem mai.
A la tarda no és cap... malauradament no és cap novetat.
I ja us avanço, jo sóc de Sabadell i jo estic veient comerços a Sabadell dissabte a la tarda tancats, també.
Sí.
Segons quin ram...
Malauradament és així.
És una manera de consumir que s'està modificant, el tipus d'oci, abans el lleure també era passejar per anar a comprar, tot això s'està modificant. Un tema que sí està bé que puguem repassar ràpidament, o fent una visió una mica flash, podríem dir, és la qüestió de la Torre del Pont, allà a Can Barba. En aquest cas sí que va ser una mica una sorpresa, perquè no s'havia dit públicament a què es destinaria això. Bueno, al final es parla com d'un espai residencial. No em va quedar molt, molt clar si és una residència, si són uns pisos tutelats. No sé, Joan, com queda la cosa al final, perquè aquest recupera aquest espai patrimonialment parlant. Tothom està d'acord que està bé salvar-lo. I l'ús... com ha quedat?
Sí, de fet, ahir aprovàvem aquest ús social per l'equipament. Hi ha un operador de la màxima confiança al municipi, que és el TEP, i que des de fa un parell d'anys doncs va mostrar l'interès, no?, en poder gestionar i en poder realitzar una residència doncs per persones que tinguin la necessitat de tutela, i que era un emplaçament que a més, a part d'aquest ús social, doncs s'intentaria també que fos molt harmònic amb el riu i que pogués inclús explicar doncs quina és la vinculació, no?, del territori amb el riu, i que, vaja, tenen un projecte molt engrescador, i crec que com a administració local hem de vetllar perquè aquests projectes socials puguin tirar endavant en un lloc tan emblemàtic.
De fet, la recuperació de la Torre del Pont és un dels punts que Esquerra ha portat sempre en aquest mandat i en l'anterior.
Ho vinculava com més a potser al turisme, o amb un punt informatiu, o algunes posant valor patrimoni, turisme, no?
Sí, de fet, allà imaginàvem des d'un punt d'observació del Ripoll, a les rutes al voltant del riu, i també tema cultural. Necessitem més espais i més edificis que es puguin... perquè també s'estava deteriorant. Llavors, recuperar edificis pel municipi per fer servir a nivell de cultura o a nivell de, en aquest cas, habitatge tutelat, és molt bona notícia. I per mi, per Esquerra, doncs, el fet de que això ja comenci a tenir una forma definida és aplaudible.
Bueno, si voleu donar alguna pincellada, Marga...
A veure, és que ja et dic que vam participar poc ahir en el ple, perquè jo sóc del parer que si si ja s'ha dit, no cal tornar-ho a repetir, perquè és que si no, després al final està tot com molt pesat i la gent desconnecta. Potser és, sí, potser és aquella de formació professional de ser profe, no? Vull dir, no, si les coses ja s'han dit i ja estan clares, no, no
es tornen a repetir. Quan el discurs comença, com clar, ja han dit els companys, dit, que ja desconecta, ja agafes el mòbil, llavors, no?
No, però és que, o sigui, la Dolors té tota la raó del món. Recuperar un espai a fer d'ús per gent de castellà, a més, gent amb les necessitats específiques, com els usuaris del TEP, és que és fantàstic, com no hi podem estar en contra. Una altra cosa serà com es farà, com es gestionarà... Això serà una altra cosa, però en principi la idea original d'utilitzar això en aquest ús, clar, no, evidentment és aplaudit.
Breument, que ens queden un parell de temes importants.
No, doncs perfecte. No. Veiem molt bona notícia el fet de que es pugui recuperar i es pugui aquest patrimoni industrial, aquesta Torre del Pont, que és un element també doncs, que ens permet, no, donar la benvinguda, diguem-ne, a molta gent que arriba a Castellà i per tant també és molt important com el conservem i quin ús li donem, no? A més, veiem com molt interessant que hi hagi una entitat amb la trajectòria que té el TEP, el rol i el compromís que ha tingut el TEP en aquest municipi des de fa molts anys, doncs que segueixi apostant pel municipi, no només aguantant l'aposta que ja té, sinó que augmentant-la, no? Entenem que això és molt important. I el que sí que vam comentar ahir al ple nosaltres és que entenem que, igual que s'està fent aquest procés ara en relació a la Torre del Pont, és important que ho abordem de forma estratègica, tenint en compte quins equipaments tenim al poble que requereixen aquesta conservació, intentant entendre la vocació de cada espai, i orientant i fent sinergia amb entitats i més enllà, no? Doncs que puguin col·laborar en dinamitzar aquests espais. Entenem que, com he dit abans a nivell pressupostari, també a nivell cultural i a altres nivells, fa falta una estratègia per posteriorment orientar l'acció de govern. I a vegades passa una mica al revés. En aquest cas, doncs, veiem molt interessant que el TEP hagi pres aquesta iniciativa.
Doncs, si us sembla, ara passarem a la moció de la CUP, a la part deliberativa. En aquest cas hi havia poques mocions, una de la CUP que parlava també en nom del CDR.
Sí.
I bé, era la moció una miqueta, doncs, una miqueta no, de suport als represaliats de l'operació Judas, no? Saps què deia? Sí, no?
Sí.
Però
sí,
clar, va succeir l'episodi de la Clara Ponsatí i al final va ser com entre dues aigües, no? O sigui, entre l'operació Judas i l'arribada de detenció, sí, i posar en llibertat de la Clara Ponsatí, que avui bueno, em sembla que se l'ha vist ja al Parlament Europeu, diria.
Quan vam fer el ple encara no estava en llibertat.
S'estava demanant la posada en llibertat.
És que és d'aquells temes que malauradament hem d'anar traient sobre la taula, perquè si no sembla com si ja no existissin. Hi ha moltíssimes persones represaliades encara, represaliades per temes que no són delicte. Clar, a mi em va fer enfadar molt el Matías, el senyor Matías, perquè és que van dient mentida rere mentida i hi ha gent que s'acaba creient les mentides. O sigui, si no hi ha ningú que contraposi aquelles mentides, les mentides acaben esdevenint veritat i no és cert. És a dir, no hi ha hagut delicte. No va ser delicte posar les urnes. No va ser delicte... El que va ser delicte és l'actuació de les forces policials. Això va ser delicte. Perquè apallissar persones indefenses amb les mans amunt, això és delicte. Aquí i a tot arreu. O hauria de ser
delicte. Però s'està obrint camí la justícia en aquest tema, també.
Sí,
sembla,
sí,
que el tema policial també al final acabarà tenint la seva derivada.
Però continuen havent-hi represaliades avui en dia. Llavors, estàvem amb una moció de represaliades perquè no hi ha delicte al darrere. El delicte és la patada a la porta d'una persona que està dormint, que no ha fet res. Això hauria de ser delicte. El delicte és tirar boles de foam a la cara directament. Això hauria de ser delicte. El delicte és acusar mentint quan no hi ha hagut res. Això hauria de ser delicte. Llavors, si no ho anem recordant, malauradament, dia rere dia, sembla que tot això ja sí hagi passat. No? I presentem aquesta moció en nom dels CDRs, que sé que s'han presentat en altres municipis, també el CDR s'ha mobilitzat, perquè no caiguin en l'oblit.
L'operació Judas ens toca molt a prop.
Clar. Home, aquí tots aquí coneixem persones que han estat acusades. Vull dir, persones que ens toquen, que coneixem personalment. I clar, i el mateix dia, just abans d'entrar al ple, rebem la notícia que detenen la Clara Ponsatí. Clar, llavors, evidentment, doncs va ser un afegitó més a la repressió, encara hi és, no s'ha acabat, continua, i ens pot tocar a qualsevol persona que hem fet el que hem fet, perquè és que no hem fet res, és com si em venen a detenir-me un dia. O sigui, no hem fet res. És a dir, el que s'està acusant és l'independentisme. I el que s'està acusant i el que s'està criminalitzant és la dissidència, és la protesta, és el què? La manifestació al carrer, és la defensa, és... Això s'està criminalitzant. I no pot ser, llavors l'hem d'anar recordant i posant sobre la taula.
Dolors?
Bé, de fet, ahir ja ho vam dir, és que és persecució política, és llibertat d'expressió que no es deixa, és que se't presentin a casa per la nit amb males maneres, amb patada a la porta, com has dit, sense tenir ni indicis de què està passant allà dintre. Llavors, en el seu moment, no van deixar que s'interrogués als guàrdies civils per saber amb quin motiu es presentaven a casa d'aquestes persones, i per fi sembla, ara sí, que l'Audiència Nacional doncs, deixa que s'interrogui els agents i a veure què expliquen, però que no van trobar explosius, i no és perquè ho diguin a les notícies, és perquè ho diu l'Audiència Nacional que s'obre aquesta causa. Per tant, el senyor Matías deia que a veure on ens informaven.
Sí. I, correcte.
En fi.
Si això no ho diu la CUP, no ho diu Junts, ni ho diu ningú.
No. És, que... és la realitat.
La realitat,
sí, sí. Bueno, és una moció que era del tot necessària. Nosaltres també creiem que és important que el nostre ajuntament de forma contínua es posicioni envers els diversos episodis de repressió que consuma l'Estat respecte a la dissidència, ja no només el procés d'independència o un procés democràtic com va ser l'1 d'octubre, sinó que la dissidència. I per tant, doncs, entenem que s'ha de seguir denunciant aquesta presumpció de culpabilitat que existeix respecte a independentistes, a persones dissidents, que decideixen prendre una acció a nivell cívic, molt sovint, i no només a nivell institucional, sinó que realment molt sovint estem parlant, com és el cas de l'operació d'ajudes, de persones, part de la societat civil, que es mobilitzen i que exerceixen els seus drets, i que se'ls criminalitza per qüestions mediàtiques, per qüestions de relat nacionalista espanyol, de que necessiten, oi, que hi hagi un enemic i que, a més, aquest enemic faci coses lletges perquè la gent compri un relat, que és que això que estem fent a Catalunya l'1 d'octubre té tot el sentit, els hem d'anar a pagar aquesta gent, perquè és que es porten tan malament que si no ho justifiquen d'alguna manera que la gent s'ho empassi, no es justifica, no ho comprarien els seus propis electors, no? I és el que fan amb això, criminalitzen a persones que fan coses com tenir, doncs, vaja, correfocs, algun material, diguem-ne, de correfocs a casa o el que sigui, no? Per tant, era molt important que condemnéssim aquesta repressió, que l'Ajuntament es posicionés a favor dels represaliats i al costat dels represaliats, aquestes més de 4.000 persones que hi ha, que de la societat civil i més enllà, i evidentment la defensa que cal que fem dels drets humans i els drets fonamentals.
Perdona, també hi ha una cosa que crec que és molt important. Jo crec que és molt important que des dels municipis es visualitzi clarament que les bases dels partits anem a la una, perquè no pot ser que des d'un govern s'enviï els Mossos a pagar els propis independentistes. Vull dir, que és molt important que estiguem en els municipis dient que jo també estic a favor dels represaliats per operació ajudes. Per tant, govern meu, si us plau, deixa d'enviar els Mossos. M'entens? Vull dir que és un punt, perquè a vegades se'ns critica a nosaltres coses que dius, perdona, jo estic treballant pel meu municipi, a mi, m'entens o no? Llavors, és molt important que des dels municipis la gent de peu, de carrer, estiguem amb la nostra actitud i amb la nostra ferma condemna a que els Mossos, per exemple, haguessin detingut a la Clara Ponsatí, que estiguem enviant un missatge a la gent de dalt, que a vegades sembla que estiguin així. Ah, saps? Totalment. A dir, que no, que nosaltres no ho volem.
Totalment.
Saps?
De fet, la detenció de la consellera...
Deixem parlar al Joan, no? Perquè...
No, tampoc afegirem massa...
En tot cas, vau atorgar, perquè la vostra abstenció atorga, no? Sí, es permet que...
Bueno, aquest ha sigut el posicionament en la majoria de qüestions vinculades a aquest procés, perquè moltíssimes de les lectures que es fan se'ns escapen.
Però l'operació Judas, si t'informes una mica...
És evident.
És un formatge de grullera, allò.
És evident que hi ha motius per posar en dubte doncs, quina és la intencionalitat, sens dubte, i per tant, des del desconeixement, però des del respecte al que comentàvem, no? els drets humans més essencials, doncs, no ens hi podem posar de cap altra manera que permetre que aquestes mocions tirin endavant, no, només faltaria.
Correcte, no? I a més, el que anava afegint respecte a la detenció de la consellera Clara Ponsatí, eurodiputada, doncs, a més, afegeix un altre grau de il·legitimitat, no?, a tota aquesta qüestió, perquè realment quan al poble se li arresten els seus representants polítics, el que estem fent, el que està fent l'Estat, és negar un dret a sufragi passiu, que és aquest dret a tenir persones electes en representació del poble, que forma part de la base del que és una democràcia representativa, i per tant, doncs, vaja, nosaltres simplement d'això, no?, que ho condemnem, penso que ahir vam parlar, hi havia moltes paraules de condemna d'això, i que és important que estiguem alerta perquè aquesta escala que està construint l'Estat va descendint cada cop més a situacions encara més preocupants des d'un punt de vista de drets i de democràcia en general.
És aquest parany d'haver passat tot el terreny judicial, que són unes màquines que engeguen i després, doncs, potser passaran els anys i encara hi eren derivades viscudes del procés que ja han passat. Pues, 6 anys,
la,
no?
La versió espanyola del Frankenstein, no? Sí.
Però, si sembla, queden 7 minuts i comentava abans d'entrar en el ple que ara, doncs, hi ha un postple que, bueno, estem sovintejant unes intervencions ciutadanes. En algun cas s'ha fet via moció, recordo la plataforma Salut Sanitat Digna, que era que sigui via una moció i van intervenir amb una moció que s'havia presentat. En el cas d'ahir sí que van haver intervencions ciutadanes, però em vull sobretot centrar en el tema de la Playtex, ho dic perquè fa una setmana va haver-hi una protesta ciutadana, més o menys reeixida, amb uns partits que també s'hi van apuntar per acompanyar aquesta protesta. Aquests partits no tenen representació a l'Ajuntament i, per tant, no poden dir la seva en aquest cas, però sí des de dintre de l'Ajuntament, i si voleu fer una... més que res, un minut i resultat, no?, d'aquest tema, no?, perquè el tren de l'Incasol ja ha sortit i, diguem-ne, aquests pisos o aquests vagons en forma de pisos de lloguer protegit estan adjudicats a Castellà. Si voleu fer ràpidament allò, sí, un parell de minuts per cap.
Parlem d'un dret fonamental, d'una necessitat òbvia que el consistori ha tirat endavant per unanimitat, per tant, és evident que té tota la legitimitat i ho defensarem sempre. Res més a afegir. Evidentment que tothom té dret a mostrar el seu parer respecte als temes, evidentment jo crec que de manera equivocada, però és la meva opinió, i contra això, doncs, res més a dir.
A veure, és que aquest tema és un tema com una mica enverinat, perquè, clar, si tu poses al rerefons de la queixa volem una consulta, nosaltres, evidentment, estem a favor de totes les consultes. Però, clar, quan veus que no és una consulta, que realment... Bueno, si és una consulta estem a favor, però si veus que hi ha gent que et ve amb el discurs de racisme, xenofòbia, classisme, és que ens vindrà púrria. A mi és que m'han arribat a dir, Vera, Marga, si us plau, que tots som racistes, home. I es queden tan amples. Clar, llavors, evidentment, aquí no podem estar d'acord de cap de les maneres. Voleu una consulta? Doncs quedem. A veure, què voleu que en parlem? Què voleu definir? Com seran els espais interiors? Si hi haurà zones de joc? Si seran adaptades? Si no? Si aquests arbres? Si no? Si dur? Si tou? No sé, parlem-ne. La consulta sempre ha de tenir lloc. Ara, una consulta basada en uns principis que ja fan olor a pues això, no? És que ens vindrà la púrria, perdona. Vull dir, clar, aquí, evidentment, doncs no hi podem entrar a cap de les maneres. Per això et dic que és com un tema molt delicat, molt delicat.
Sí, nosaltres el que lluitem, diguem-ne, sobretot amb això, és el dogmatisme. Dogmatisme, sobretot aquell dogmatisme que està, diguem-ne, estereotipant i desqualificant grups sencers de la població, doncs, que tenen, diguem-ne, fins i tot allò, aporofòbia, directament. Persones que molt sovint, doncs, hi ha unes necessitats que no estem parlant de que gran part de la població està en risc d'exclusió social. De fet, la gran majoria de persones joves, no cal anar gaire lluny, doncs, i estem parlant d'una precarietat laboral molt diguem-ne, palpable i molt més enllà, molts altres grups. Per tant, estem parlant de que l'habitatge públic és una necessitat. És una constatació, però és que a més és un dret, perquè hi ha un dret que és part de la Carta Social Europea, que a més és vigent, doncs que és el dret a l'accés universal a l'habitatge. Llavors, la qüestió no és si sí o si no, i per això nosaltres us dic que combatem el dogmatisme, perquè tampoc ens va agradar en el seu moment quan es va intentar, d'un dia per l'altre, a mig mes de juliol, quan la gent estava de vacances sense informar ningú, vinga, va, anem a fer una promoció a la plaça de la Miranda carregant-nos zona verda. Val? Això no, nosaltres no ho vam compartir, però per què? Perquè, per tant, el nostre enfocament com a Junts és, no és una qüestió si es fa o no es fa, és com es fa. I creiem que el projecte que s'està fent, no?, en relació a l'antiga solar de la Plaistex, doncs sí que permet que hi hagi tota una sèrie d'estàndards que s'hagin pogut debatre, sí que ha permès doncs, una participació ciutadana i sobretot garanteix aquest dret que dèiem. No? I en canvi sí que a passar la Miranda no veiem algunes d'aquestes qüestions, aquests requisits fonamentals de participació, de que la gent formi part de l'equació i no fer-ho d'esquena, diguem-ne, això no ho veiem, realment no hi era.
Uh-huh. Dolors?
Totalment a favor de que es faci...
Vull comentar una cosa que ha passat a Sabadell. No.
De que es faci habitatge públic és molt necessari, sobretot si et mous per Castellà buscant habitatge de lloguer, veus que no hi ha oferta, que els preus són molt alts i que moltes persones no es podran emancipar... Si no fem aquest tipus d'habitatge. Ahir comentava el Ferran Bertolín amb la seva intervenció que els pisos tindrien una habitació o dues quan haurien de tenir tres o quatre. Evidentment, el tipus de famílies que tenim monoparentals no necessiten un pis de tres habitacions o de quatre. I com s'han de fer? Com s'han de fer les bases d'otorgament d'aquests... habitatges, sí que és una cosa que hem de debatre, però consultar si s'ha de fer o no s'ha de fer, jo crec que està claríssim que s'ha de fer, no ens porta. Sí, sí, sí. És una necessitat i, per tant, davant de les necessitats, com a Ajuntament, hem de proporcionar-ho i encara farem curt, hem de buscar més espais.
No, per això t'anava a dir que no sé si heu vist aquesta idea que s'ha llançat a l'Ajuntament de Sabadell, crec que també l'ha fet l'Ada Colau, de comprar, no sé si aquí a Castellà tenim aquest tipologia de pisos ocupats, una miqueta per comprar-los i entrar-los dintre de les bosses de lloguer social. No sé, això aquí a Castellà potser no tenim aquest volum de vivenda com per fer operacions d'aquest estil, perquè si no, no, el Rafa parlava de comprar habitatge directament.
És que s'ha d'activar, hi ha habitatge tancat i persones que evidentment no volen posar lloguer perquè no els hi surt a compte, doncs s'ha de mirar fórmules perquè aquest habitatge tancat, igual que tenim locals comercials tancats, d'alguna manera sigui atractiu posar-los en una bossa de lloguer al servei dels castellarencs.
Sí, no, això és... La borsa de lloguer ha d'incrementar i la pregunta que ens hem de fer és com, no? I penso que ara mateix tenim una gran oportunitat, abans hi fèiem referència, tenim uns romanents de tresoreria a l'Ajuntament, és a dir, uns estalvis de l'Ajuntament que normalment no es podrien fer servir per fer segons quin tipus d'operació, que ara mateix sí que es poden fer servir. Quan nosaltres parlem d'aquesta necessitat d'optar per apostes estratègiques, també és una aposta estratègica a l'habitatge públic. És a dir, fins a quin punt ens hem de resignar com a Ajuntament a dir no, l'habitatge públic ens ha de venir de la Generalitat i nosaltres no tindrem en propietat habitatge públic. No, creiem que hem de dir clarament que nosaltres volem o estem disposats com a Ajuntament a poder-ho fer això, a poder gestionar habitatge públic. I per tant, aquí ja penso que hi ha una aposta a fer que hauria de formar part d'aquest debat electoral, també, de com ho abordem com a Ajuntament i no sempre dir que això és feina dels altres. També és feina nostra. I penso que el que estem fent amb la Plaistex és reconèixer que també és feina nostra, perquè la Generalitat ja està invertint més de 10 milions d'euros, però certament doncs, també a nivell municipal doncs, hi ha hagut una assumpció de responsabilitats en tot l'espectre polític, perquè sí que hi ha partits fora de l'Ajuntament que estan manifestant-se a la Plaistex, permeteu-me la frivolitat, per pescar vots de forma desesperada. Val? Sí que ho estan fent. Però jo penso que en el ple municipal doncs, s'ha construït un consens en certes maneres de que l'habitatge públic és una necessitat i de com ho hem de fer. Doncs això és molt important, és un avenç.
Uh-huh. Passa un minut ja de les 9, ho hem de deixar aquí, però en tot cas sí que sabem que hi ha apuntat un tema de la campanya o la precampanya, que és el tema de l'habitatge. Suposo que en breu d'aquest tema alguna cosa ens sentirem de les diverses, en aquest cas, candidates.
Ben que segur que sí.
Molt bé, doncs gràcies als quatre, també al nostre company Adrià Tirado a les vies de so i com sempre a la nostra audiència. Molt bona nit.
Molt bona nit.
Bona nit. Gràcies.